Avui última secció de notícia esportiva d'aquesta temporada dels Sants i Estalvis. I amb el Jaume ja sabeu que hem estat parlant durant tota la temporada d'aspectes molt específics relacionats amb la nutrició esportiva. Que com hidratar-nos correctament, de quina quantitat de proteïna havíem de menjar per tenir una mica més de múscul, com havíem de menjar per intentar reduir o evitar les lesions. Bé, tot coses molt concretes, però avui volem parlar en general de la feina que té un nutricionista i un nutricionista esportiu, dels reptes que té al davant amb els seus pacients i amb els seus clients, i de la feina que pot fer per nosaltres, no? Per millorar la nostra salut, que de vegades pensem només en metges quan tenim un problema, però hi ha una feina preventiva prèvia que és excepcional i que es pot aconseguir exclusivament o que pràcticament exclusivament a través d'una bona alimentació. Sempre us hem dit que el Jaume Jiménez és dietista nutricionista, que és expert en nutrició esportiva, per tant és expert també en nutrició, que és el responsable del màster en nutrició a l'activitat física i l'esport de la Universitat de Barcelona, però que també és el director i fundador de Nutritional Coaching, que és la seva empresa, on, entre altres coses, doncs, rep pacients i els ajuda a millorar el seu rendiment esportiu, evitar lesions o casos més normals, o més de la gent que no necessita millorar el seu rendiment, sinó que necessita aprimar-se o engreixar-se o el que sigui, no? O alimentació amb determinades patologies, etc. Jaume, bon dia.
Què tal, com esteu?
És la intro més llarga que he fet avui sobre tu. Explica'm una mica què feu a Nutritional Coaching, perquè sou un centre on en principi tu vas allà perquè vols fer que et facin una dieta, vols millorar el teu rendiment esportiu, el que sigui, feu tant nutrició esportiva com nutrició convencional, però treballar d'una manera una mica diferent de la resta de centres de nutrició, no?
Nosaltres som una consultoria nutricional que oferim des de fa ja 10 anys aquí a Barcelona i altres seus que tenim, serveis d'assessorament nutricional. Llavors, si és veritat, com tu deies, nosaltres oferim un servei de nutrició per qualsevol persona que vulgui millorar la seva alimentació, per qualsevol situació, i també tenim la branca de nutrició esportiva. Però si és veritat que nosaltres ja des de fa 10 anys hem incorporat, diguéssim, una metodologia de feina diferent, on incorporem una base de lo que és el coaching adaptat a la salut, que hi ha prou evidència científica que indica clarament que aquest abordatge amb la nutrició és molt més efectiu per aconseguir resultats per part dels pacients. Per tant, acompanyem els nostres pacients a aconseguir els seus objectius nutricionals d'una manera més fàcil. Treballem molt un estil de comunicació diferent, una prescripció dietètica molt personalitzada, tenim un servei especialitzat per la gent que vol baixar de pes, principalment, que és el servei de coaching nutricional, on tenim un equip molt ben format justament en aquest àmbit per aconseguir, doncs, bueno, resultats molt, molt superiors a el que seria la consulta tradicional de nutrició.
Perquè jo suposo que el repte fonamental d'un nutricionista no és dir-li a una persona el que ha de fer i que la persona ho entengui, sinó aconseguir que la persona ho faci i que ho segueixi fent, allò que ens anomena normalment adherència a la dieta, no? I segurament és el repte principal que teniu, no?
Sí, sobretot en el tema del control de pes, que molta gent, doncs, ve molt cremada, perquè evidentment és un tema que molta gent ja ha fet moltes dietes i la gent ja sap el que és menjar bé. La gent ja sap que ha de menjar més fruita, més verdura i s'ha de moure més, però la gent el que no sap és com fer-ho. I llavors aquí és on el nutricionista, nosaltres entenem que ha de tenir competències per, no perquè la gent ho faci, sinó perquè la gent ho vulgui fer. O sigui, aquesta és la, no? que una persona vulgui fer un pla nutricional. Clar, si valorem una dieta de menjar bledes i peix bullit, doncs això no ho fa ningú, ni nutricionista ni no nutricionista. Però hem de tenir en compte que la gent pot baixar de pes, pot controlar una diabetis, pot controlar una hipertensió arterial menjant molt i molt bé. Això depèn molt del nutricionista que tingui, que realment tingui un enfoc diferent, innovador i sobretot actual, perquè menjar bledes i peix bullit, doncs, està molt bé fa 30 anys, però avui dia la gent necessita alguna cosa més, i aquí és on nosaltres sí que vam portar aquest enfoc dels Estats Units fa ja 10 anys i afortunadament cada vegada tenim més gent i millors resultats. Per tant, estem en el camí correcte.
És curiós que no haguem parlat al llarg de tot d'aquesta temporada en el programa, però què es pot aconseguir a través d'una nutrició, de posar-se en mans d'un nutricionista? Abans jo ho deia molt en general, no? Com a element preventiu per millorar la salut, però hi ha molts aspectes, no? Hem parlat molt de nutrició esportiva, de com gràcies a una nutrició adequada. No diem correcta o no correcta, sinó adequada. Pots millorar una sèrie de paràmetres, etc. Però, en general, què es pot aconseguir amb una nutrició adequada per la salut? Tant amb la malaltia com, amb, com quan estem saludables, eh?
Clar, la nutrició té dos aspectes. I és el preventiu, com tu dius, que és el que tindria que ser sempre, perquè ens donem compte... quan perdem, o sigui, ens donem compte que no tenim salut quan la perdem. Per això costa tant, no?, que la gent faci prevenció. La nutrició preventiva és fonamental per reduir el risc de moltíssimes malalties avui dia, perquè sí que és veritat que la genètica està cada vegada tenint una importància més gran, no? I diuen, sí, és molt important, però ara la genètica és una foto fixa d'una situació. Però el que hem de tenir en compte és que al final ara hi ha un altre vessant, que és l'epigenètica, que al final és els hàbits d'alimentació i de vida el que determinen si jo tindré o no tindré una malaltia. Jo puc tenir una tendència genètica a patir una malaltia o no, però els meus hàbits de vida determinaran si la tindré o no la tindré, o si la tinc als 30 o la tinc als 70. Llavors, és molt important, i la nutrició a nivell preventiu és fonamental. Això per una banda, i després la malaltia, evidentment hi ha moltes malalties que necessiten un enfoc nutricional personalitzat. Un exemple és la diabetis. Una persona que té diabetis i que té una bona nutrició, evidentment tindrà una vida pràcticament igual que una persona que no tingui diabetis, però ho ha de fer bé, ha de tenir un nutricionista que l'ajudi. La hipertensió i moltes altres malalties. Malauradament hi ha malalties que no tenim molt marge. Per exemple, una insuficiència renal són malalties que tenim molta limitació, perquè evidentment, bueno, pues no hi ha molta varietat d'aliments que es puguin menjar. Però evidentment, la nutrició conjuntament amb l'exercici físic són dos pilars fonamentals tant en la prevenció com en la malaltia.
En canvi, la majoria de nosaltres, quan pensem en nutrició, només pensem en pes. O la majoria, el 80, el 90% diu, sí, vaig a posar-me en mans d'un nutricionista per perdre pes, no? Quan les possibilitats són moltes més, no?
Home, ja m'agradaria que la gent pensés això, perquè molta gent va a revistes, blogs, pseudoprofessionals, no? La veritat és que un nutricionista ha de ser la persona que faci un plantejament per perdre pes, però, com tu bé deies, la nutrició és molt més que això. És molt més que perdre pes. O sigui, pot ajudar a infinitat de situacions. O sigui, afortunadament també t'haig de dir que nosaltres en consulta cada vegada veiem més gent que ve, per exemple, perquè té nens i vol menjar bé, perquè vol tenir fills i vol menjar bé, perquè volen ser vegetarians i volen fer-ho bé. O sigui, afortunadament cada vegada hi ha més sensibilitat per part de la població de que la nutrició és un pilar fonamental. Perquè, clar, tots sabem de nutrició. Tots, com tots mengem diverses vegades al dia, tots sabem de nutrició, però realment conèixer de nutrició molt pocs, molt pocs.
I quins errors tenim, quins prejudicis o quins mites tenim majoritàriament al cap la majoria de persones? S'ha hagut, per exemple, que hi ha aliments determinats que són específicament, que tenen un efecte màgic sobre nosaltres, no? I altres no, per exemple, o un altre. Que un nutricionista és una persona que et diu el que no has de fer, el que no has de menjar, i que et tortura pràcticament perquè segueix una sèrie de rutines. Quina mitologia hi ha al voltant dels aliments i del nutricionista?
Bueno, jo sempre dic que quan ens parlen molts beneficis d'un aliment, ja hem de desconfiar. Perquè, evidentment, que hi ha aliments molt, molt bons, però no seran la cura per tot el que hi ha. Llavors, això és un tema important. Per una altra banda, ara ens trobem pues, bueno, que si mengem a partir de les 6 de la tarda certs aliments, pues, aniran a la panxa o a les cames. Hi ha molta carbofòbia, hi ha molt desconeixement realment. L'altre dia sortia un estudi molt ben fet, que parlava que menjar pasta no engreixa. Perquè a Itàlia, per exemple, es menja pasta moltes vegades a la setmana. El punt de cocció és un punt important, justament per si la pasta pot tenir més problemes o menys problemes. Per tant, el que hem de saber és que si anem a un nutricionista, el nutricionista ens donarà un punt realment vàlid de coneixement. El que hem de tenir en compte és el que tu dius, no? Clar, si anem a un nutricionista que no s'ha reciclat i fa 20 anys que treballa, doncs segurament serà el que ens donarà una llista d'aliments que podem menjar i una llista d'aliments que no podem menjar. quan això, des del meu punt de vista, no és així. No hi ha aliments que no hem de menjar, sinó que el que hem de saber és quins aliments són, poden ser millors i quins poden no ser tan bons, i que la pròpia persona es culli, perquè hem de tenir en compte, i per això jo parlava abans de l'enfoc del coaching nutricional dintre de la nostra consulta, quan a nosaltres ens imposen alguna cosa, el que estem desitjant és deixar de fer-ho. En canvi, quan nosaltres volem fer alguna cosa, tenim moltes més possibilitats de fer-ho i sobretot de mantenir-ho en el temps. Llavors, nosaltres a la consulta de nutrició el que fem és pactar, oferir opcions, i a partir d'aquí amb el pacient anem evolucionant cap al seu pla nutricional personalitzat. I aquest és el secret, perquè no hi ha altre. O sigui, de res serveix que jo li digui a una persona: vostè té que menjar això i no pot menjar això, perquè això està molt bé, però això està molt bé en el curt plaç. En el llarg plaç això no tindrà sentit.
I davant de totes aquestes dietes miracle que hi ha a per tot, no? N'hem parlat pel que fa a l'esport, o dietes miracle o no, o dietes rares, no? O atípiques, com una cetogènica, una paleolítica, una dieta de la carxofa. Hi ha algunes que poden tenir sentit, altres que no, però al final acaben totes confiades a dins d'un enorme calaix de sastre. I la gent, entrem a internet, llegim llibres, llegim articles, i tenim una sobredosi tan brutal d'informació que no sabem realment si què està bé i què està malament, no? Mm-hmm. Què en penses de totes aquestes dietes? Perquè s'ha dit ara dieta personalitzada. Això vol dir, per tant, que no hi ha una sola dieta que pugui servir per tothom per aconseguir els mateixos objectius, no?
Clar, perquè dues persones que pesen igual però tenen un horari de vida diferent, evidentment, l'hem d'adequar la nutrició al seu estil de vida, als seus horaris... el que deies de la dieta miracle, això és important. Quan ens donin una dieta i ens diguin: aquest aliment no el pots ni provar, ja hem de desconfiar. Una altra cosa és, això no és meu, sinó que cito un altre nutricionista, Juan Revenga, que diu, es diuen dieta miracle perquè és un miracle que perdis pes i el mantinguis, no? O sigui, per això és, perquè clar, menjar ceba o la dieta de la carxofa, clar que perdràs pes. Qui no perd pes menjant només carxofa? Evidentment que perdràs pes, però clar, el mantindràs, el passaràs tota la vida menjant carxofa? No. Per tant, hem de tenir en compte que si volem perdre pes i el volem mantenir, hem de menjar el més proper a el que nosaltres mengem diàriament, perquè si fem un tipus de dieta radicalment diferent del nostre dia a dia, després, quan tornem a menjar normal, què passarà? El més normal, que guanyarem pes. Per tant, no hem de prohibir aliments, sinó que hem de trobar un punt d'equilibri entre el que la persona vol fer i el que és més recomanable per la seva situació actual. Aquest és el meu punt de vista, i t'asseguro que el tenim més que comprovat que realment és el que més funciona.
Aquesta és una mica la idea, eh? Apartar-se de les dietes miracle, pensar que les coses han de ser a llarg termini amb salut en general i amb nutrició de manera específica, i posar-se, una cosa que repetim molt, posar-se en mans d'un professional si volem fer les coses realment bé, no? Jaume Jiménez, acabem la temporada. Moltíssimes gràcies per tots aquests mesos de consells i de recomanacions. I tornem al setembre, no?
Sí, agrair-vos a vosaltres la invitació, a tu, Adam, i per la meva part, cap problema, encantat de continuar l'any vinent a la nova temporada.
Molt bé, Jaume, moltes gràcies.